11:06 del matí, un cop al mes al nostre programa, ens apropem a ACID, que és l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, per conèixer persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleugera. Avui, però, no conversarem amb un usuari o usuària de l'associació, sinó amb dues treballadores del Centre de Psicologia i Logopèdia d'ACID, conegut per les seves sigles CEPLA, que són la Gemma Parcerisa. Bon dia, Gemma.
Bon dia.
Directora d'aquest centre i la psicòloga d'aquest centre, la Pepa Ràfols. Bon dia, Pepa.
Bon dia.
Primer de tot, explicar a l'audiència que ACID és una associació de Barcelona que té moltes àrees d'actuació, educació, habitatge, el món laboral. Una d'elles és l'àrea de la qual elles són especialistes, l'àrea psicosocial, que s'encarrega de l'atenció psicològica, psiquiàtrica i logopèdica a les persones amb, com hem dit, capacitat intel·lectual límit i discapacitat intel·lectual lleu. Així que, Gemma, sou un centre que, tot i que formeu part de ACID, esteu oberts a totes les persones, tots els usuaris que bé tinguin intel·ligència límit, bé que siguin persones que es relacionen, no?, amb gent amb intel·ligència límit.
Sí, exacte. El Centre de Psicologia i Logopèdia d'ACID és un centre especialitzat en persones amb intel·ligència límit, discapacitat intel·lectual o altres trastorns del desenvolupament, i atenem a persones, estiguin o no vinculades als serveis de l'entitat.
I la vostra situació és porta en porta de CIT.
Exacte. La seu principal està al carrer Siracusa 53 i nosaltres estem al carrer Milà i Fontanals, número 64.
Que és, bàsicament, travessar el carrer i t'hi trobes al centre.
Exacte.
Aquesta és una cosa que ens ha de destacar, la proximitat, però a part d'atendre persones joves, no tan joves, que tinguin intel·ligència al límit, vosaltres, en aquest centre de psicològic, de psicologia, de logopèdia, també ajudeu a persones que s'hi relacionen amb aquestes persones?
Sí, i tant. La demanda a vegades és realitzada per la pròpia persona, però a vegades també ho pot fer per la seva família o per persones properes. El treball que fem dependrà una miqueta en funció de la situació i de la demanda. Sí que el que és comú en tota demanda és el treball que s'ha de fer en xarxa, la coordinació que hem de fer amb familiars, professionals, que hi haguin a l'entorn més proper de la persona.
En aquest sentit, és habitual que la gent vagi directament a vosaltres? O sou coneguts, per entendre'ns? Sou un centre que especialitzat en intel·ligència límit conegut?
Sí, una miqueta, doncs, el fet de portar ja 25 anys treballant amb persones amb intel·ligència límit, som un centre de referència i això fa, doncs, que persones que estiguin vinculades a dintre de la xarxa de discapacitat, doncs, que coneguin l'ACID i el Centre de Psicologia en concret per aquest treball especialitzat.
Gemma Parcerisa, directora de CEPLA, d'aquest Centre de Psicologia i Logopèdia d'ACID. Al centre, quines teràpies acostumeu a fer?
Mira, els serveis que tenim és de teràpia individual, de parella o familiar, tenim el servei de psiquiatria i de logopèdia, també fem diagnòstics amb discapacitat intel·lectual o salut mental, tallers grupals i xerrades especialitzades.
Xerrades especialitzades per tot tipus de públic, tant per les persones amb intel·ligència límit com per professors, pares, no?
Exactament, sí.
Estic veient que teniu sessions individuals i sessions familiars. En segons quins casos és important, no?, que tota la família estigui a la sessió.
Exacte. Sí, com et comentava, una miqueta depèn de la demanda. Doncs a vegades cal treballar no només amb la persona, sinó amb aquest entorn. També necessita pautes, necessita entendre la persona amb intel·ligència límit, com interactuar amb ella, i una miqueta, doncs, dintre de l'entorn familiar es poden generar un tipus de funcionament que requereixin aquesta ajuda psicològica.
D'alguna manera, Gemma, el que esteu intentant és donar, diguem, les eines, dic de manera una mica així cursi professional, no?, perquè les famílies, un cop tinguin els seus fills, filles a casa, també sàpiguen tractar tractar bé i amb coneixement aquesta característica que tenen els seus fills, no? Aquesta intel·ligència límit.
Exacte. El nostre objectiu és que tant la persona com la seva família millori en el seu benestar i en el seu funcionament, que puguin tenir el màxim de qualitat de vida possible, i una miqueta doncs, la nostra funció és ajudar-los en aquest camí.
Clar. Cuidar el cuidador, que és una frase ja molt sentida de persones que estan cuidant sempre a persones i que al final acaben cremades, no? En aquest sentit, he vist que teniu un grup de suport familiar, que li dieu el cafè dels dilluns, que imagino que és el moment de relaxar-se, no? I de poder explicar les tensions, l'estrès que suposa a vegades cuidar una persona, oi?
Exacte. Com comentàvem, a vegades cal fer aquest treball amb la persona, però les famílies també necessiten un espai on poder compartir amb altres famílies, que és el que els preocupa, el que els hi passa, i a la vegada poder rebre formació o poder fer algun tipus de taller sobre temes específics per poder doncs, tenir més coneixements i més estratègies doncs, per gestionar les diferents situacions que es poden anar trobant.
Està clar. Per un cantó, la directora, la Gemma Parcerís, ens està explicant aquest centre. M'agradaria parlar amb la Pepa Ràfols, psicòloga de CEPLA, sobre què fa una persona la primera vegada que arriba al vostre centre.
Bueno, si preguntes al nostre centre, com a CIT, la Gemma molts cops fa la rebuda per explicar els diferents serveis que té l'entitat. Si preguntes la primera vegada que arriben al CEPLA, és una trobada doncs, on la persona explica quines són la seva situació actual, quines són les seves dificultats, per què ha decidit venir a consultar un servei psicològic i veure una mica si tot això encaixa amb el nostre servei o si hem d'ajudar la persona i derivar-la a un altre espai si ho considerem oportú.
Sí, el meu interès és sobretot persona que va per primera vegada al Centre de Psicologia i Logopèdia de CIT, al vostre centre. Exactament. Primer de tot, què busca? A veure si ha arribat bé a la porta correcta, no?
Clar, sí, perquè bueno, la psicologia cada cop és algú no, que està més present en la nostra societat, però bueno, continua sent un tema a vegades inclús tabú, no? I llavors bueno, hi ha persones que venen i no saben exactament si estan fent bé de venir o si no, o si els podem ajudar, no? Llavors, aquesta primera trobada és una mica doncs, tontejar aquest terreny, també el que és molt important és el vincle, no? Sentir-te còmode amb el professional amb el que estàs, no? Llavors, aquesta primera trobada també serveix per això.
Per un cantó, reconèixer a una persona que tingui la intel·ligència límit potser és fruit d'un diagnòstic, se li veu una sèrie de característiques, però us heu trobat també gent que ve de zero, per entendre'ns, que diu, mira, mai m'havien dit que tenia una intel·ligència límit.
Sí, de fet, la intel·ligència límit té aquesta dificultat, no? No hi ha trets físics i això és algo que fa que desisti molt i, per tant, hi ha persones que han arribat aquí, no? I pues, segurament hi ha moltes persones que no han tingut mai aquest diagnòstic perquè s'han donat altres explicacions a les seves dificultats que no era intel·ligència límit, no? Ja. Llavors, ens ho trobem.
Clar, s'han donat altres explicacions i han funcionat tota la vida amb un altre sistema.
Sí, clar, s'ha com camuflat aquesta dificultat sota altres etiquetes, altres diagnòstics i evidentment, doncs, clar, això genera moltes dificultats perquè la persona no acaba d'encaixar, no troba feina, no sap on ubicar-se, no? És com algú que sent molt aïllat
de
la societat.
Sí, tant que sí. Gent de totes les edats, no? M'imagino que us pot venir nens, però també gent més adulta, que encara no sap per què li costa tant, no?, fer segons quines coses.
Uh-huh. Sí, sí.
I aquí està la feina de Seple, de doncs, entendre-ho i ajudar. Abans parlàvem amb la directora, amb la Gemma Parcerisa, disculpa, de que hi ha teràpies individuals i de grup. Tu que estàs, Pepa, en aquestes teràpies també de grup, quines dinàmiques soleu fer?
Nosaltres... Podries estar referint als tallers?
Sí, sí, sí. Vale. Jo li diria teràpia de grup o teràpia familiar, sí. Però va, és quan, en comptes de tractar de psicòloga a pacient, ja directament teniu diverses persones per tractar.
Exacte. O sigui, perquè una cosa és fer una teràpia familiar, no? On ve la família i no sempre venen tots, o sigui que es va combinar en sessions on potser venen doncs, els pares o ve la persona amb discapacitat sola o venen els germans, en funció de com va el procés.
Sí.
Després, els tallers, tenim tres tallers més fixes, que són els d'habilitats socials, gestió emocional i estimulació cognitiva. I després fem alguns tallers, tot això és en grup, més puntuals, no?, que també són molt interessants, que és, per exemple, treballar la sexoafectivitat, hàbits saludables, autoestima... Llavors, són grups que intenten ser de persones de més o menys la mateixa edat i amb les mateixes capacitats més o menys, no?, per poder adaptar el nivell. I llavors, per exemple, habilitats socials, doncs es fan molts exercicis per de roleplay per millorar les seves habilitats, no?, i poder saber com respondre en el seu dia a dia quan s'ho troben en la seva vida quotidiana.
Perfecte, perfecte, que interessant. I has comentat també tallers tallers per treballar la part cognitiva, no?
Sí, estimulació cognitiva. Aquest és un grup també, bueno, no, com deia, els grups són reduïts perquè la idea és poder fer el treball pues, molt individual, tot i que estiguin compartint l'espai amb altres persones. I bueno, pues, aquest és un grup de persones grans que treballen pues, a través sobretot de la tablet i d'altres exercicis, temes de memòria, d'atenció... I, bueno, està traient resultats molt positius. Ara porten ja uns anys fent setmanalment aquestes sessions.
Un altre taller específic que has comentat és el sexoafectiu. Al sí. final ajudeu també a que les persones amb intel·ligència límit puguin tenir unes relacions sanes, no?, i unes relacions que respectuoses, al final.
Sí, el primer hàndicap és el tema de trencar una mica el tabú del sexe entorn a les persones amb discapacitat, no? Perquè és un col·lectiu que està molt reprimit en aquest sentit, no? Llavors, que ells la informació més bàsica molts cops és la més important, no? El propi coneixement del propi cos, no? Saber quins serveis o quines, no, els mètodes anticonceptius, tot això que pot sonar molt bàsic és algo molt important. I un cop un es coneix ell mateix i es sent còmode, doncs també fer tot aquest treball en relació a l'altre, no, i en el compartir i en el també és molt important.
Pepa Ràfols, habitualment les persones amb intel·ligència límit tenen capacitat, són autònomes a nivell legal?
A nivell legal.
A nivell legal, és a dir, a partir dels 18 anys ja es consideren que són totalment autònomes o sempre estan depenent d'un tutor?
Clar, això depèn dels tràmits que es facin a nivell judicial. O sigui, si una persona quan té 18 anys, si no, ningú fa res, aquesta persona pues, té les mateixes...
drets i deures, no?
Exacte, que qualsevol altre. Però si es considera que aquesta persona pot tenir dificultats a l'hora de prendre decisions, pot ser vulnerable o ficar-se en situacions de risc, es poden fer tràmits que abans es deien d'incapacitació i últimament modificació de la capacitat d'obrar, Exacte, perquè els cal un suport per gestionar, per exemple, la part econòmica, per anar al metge, per, no, per temes de salut. Llavors, això sí, es poden fer uns tràmits a nivell judicial.
Si algun tema d'aquest àmbit que sabem que és doncs, bastant complicat i que té doncs, molts matisos, si hi ha algun tema que la Gemma Parcerisa vulgui ampliar en aquest sentit, que ho faci lliurement. És una entrevista a les dues, eh? No tingueu cap mena de por. I ja per acabar, a mi m'agradaria saber si en aquest centre que vosaltres ajudeu a persones amb intel·ligència límit, els pacients milloren la majoria de vegades? És una teràpia de manteniment? Quina és l'evolució que tenen?
Home, en general, sí, hi ha en un procés terapèutic doncs, hi ha una millora, però també és veritat que intervenen molts factors, no? Que o sigui, no és el fet de que entro a l'edifici de psicologia on es fa teràpia i ja està, no? Sinó que la persona tingui consciència de que té una dificultat, no? Que accepti aquesta dificultat, aquest problema, que tingui motivació, no? per als canvis, i que, a més, doncs, clar, factors que poden facilitar l'evolució és també que hi hagi un suport per part del seu entorn, no? Però, bueno, sí, nosaltres estem contents de la feina que fem perquè veiem els resultats, no?
I la pregunta l'adreço a la Gemma, també a tu, Pepa, en aquest sentit no faig distinció. La idea d'aquest centre, de l'ajuda d'aquest centre, al final entenem que més que en uns altres centres, en uns altres llocs on s'ajuda la gent, feu una feina molt a mida, no? Cada persona deu tenir una característica i al final s'ha d'avaluar cada persona tal com és i, per tant, a vegades dir la gent evoluciona o no evoluciona o millora o no millora depèn de molts factors i depèn de com és cada persona, no?
Sí, amb qualsevol procés aquest treball individual, personalitzat, és imprescindible i, sobretot, quan hi ha una discapacitat intel·lectual, també aquest treball en xarxa que abans comentàvem. És molt important el poder conèixer el col·lectiu, el conèixer les dificultats que poden presentar, perquè algunes de les conductes que podem veure poden ser associades a la discapacitat. Llavors, en funció d'aquestes conductes, es treballarà d'una manera o d'una altra.
Doncs ens quedem amb aquestes idees. Teràpia personalitzada i treball en xarxa per poder tractar a persones amb intel·ligència límit. La Gemma Parcerisa, directora del CEPLA, i la Pepa Ràfol, psicòloga d'aquest Centre de Psicologia i Logopèdia de CIT, ens han explicat la seva feina. Moltíssimes gràcies per la feina que feu, moltíssimes gràcies per haver-la explicat a Ràdio Sant Feliu.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.